altíssima que durant l'any passat o el 2019, Abel Font.
Es preveu la mobilitat de fins a 470.000 vehicles que han de sortir de l'àrea metropolitana. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, demana vigilar la conducció per evitar l'alta sinistralitat del novembre.
De poder ser molta responsabilitat a tots els conductors, a totes les persones que sortiran aquests dies i volen gaudir d'aquests dies festius. Sempre esmentem, o hem esmentat, que el 2016 hi van haver 8 víctimes mortals durant aquests 10 dies. Per tant, màxima prudència a la carretera i hem de poder tornar tots sense cap dany.
El sector turístic espera aquest pont amb bones perspectives. Al Pirineu, la mitjana de reserves està sobre el 65%.
El Ripollès també es prepara per al pont amb perspectives desiguals. La meitat de places disponibles ja estan reservades, però s'espera que el gran gruix de visitants arribi de cara a Nadal.
Ràdio Ripoll, Judit Espert.
L'estació d'esquí Vallter obre reforçant l'aposta formativa i la d'esports d'aventura. Carol Torres, responsable comercial de Vallter, ens ho explica amb més detall.
Hem incorporat una nova escola d'esquí perquè l'any passat ens vam trobar que teníem molta demanda de gent que volia aprendre a esquiar, que volia aprendre aquest esport tan bonic, amb una escola d'aquí just de 7 cases, una empresa d'esports d'aventura, també a la zona del xalet.
L'atur puja en gairebé 1.000 persones al novembre a Catalunya, però se situen als nivells més baixos d'aquest mes des de fa 15 anys.
Respecte a l'octubre, a Girona i Tarragona és on l'atur més puja, amb un 2%. Des de Comissions Obreres, el secretari de Treball, Ricard Bellera, critica l'alta estacionalitat del mercat laboral.
Que contrasta vivament amb la reducció de l'atur registrat a nivell de l'Estat o en altres comunitats autònomes com València o Madrid, on l'atur s'ha arribat a reduir respectivament en 15.000 i 8.000 persones. Té a veure amb el caràcter estacional de molta de l'ocupació que genera i això apela a continuar millorant la qualitat del mercat de treball.
Salut multiplicarà gairebé per 5 el pressupost destinat a la campanya d'urgències d'hivern en relació amb l'últim exercici i invertirà 45 milions d'euros.
Es reforçaran els CAPs per un hivern que no es preveu més complicat malgrat l'augment dels virus respiratoris. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha explicat el reforç.
Multipliquem per 5 la dotació pressupostària a la primària i comunitària, que això ve a representar l'equivalent, el que seria l'equivalent, amb una mitjana d'un metge metgessa, una infermera i un administratiu per centre d'assistència primària com a mitjana, que és un reforç importantíssim.
En cultura, bon balanç d'aquests darrers anys de la iniciativa Fa 6 anys, tria un llibre.
Educació, cultura i el gremi de llibreters qualifiquen aquesta 7a edició com la més exitosa. Ho han fet des de l'Escola Arquitecte Gaudí de Sant Feliu aquest matí.
ETV, Pau Pasqual.
El conseller Cambray ha explicat que l'objectiu principal és introduir l'amor per lectura als infants.
I no pararem de portar a terme accions per tal de que el Servei Educatiu de Catalunya el que realment pretén és anar més enllà d'aquesta competència lectora i que els infants estimin llegir, que els infants agafin aquest gust per la lectura que els vagi acompanyant al llarg de la seva vida.
I en esports, Catalunya reforça la seva presència femenina al Dakar. Joan Barberà.
Les pilots Laia Sanz i Mercè Martí han rebut en el dia d'avui el suport del govern català de cara a la prestigiosa cita del món del motor.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Les boires se mantenen persistents a diversos municipis del Pla de Lleida. Boires, estrats baixos que es podran trencar durant aquestes immediates hores, no aixecar-se, i això farà que l'ambient es mantingui fred en aquest sector durant bona part de la resta de la jornada. També tenim alguns núvols en punts de les comarques gironines, més compactes, que han de ser cap a la zona de l'Alt Empordà, i fins i tot durant aquesta nit podria escapar-se alguna pluja o precipitació de caràcter feble. A la resta del país dominarà més el cel asserenat, però l'ambient es mantindrà força fred. I és que avui la temperatura més alta del dia s'espera que pugui pujar a valors de 15 i 16 graus, amb molt estirar i sobretot a punts del litoral central. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Tu vols gaudir del Nadal. Jo vull que ho facis ara.
Amb la targeta MyCard de CaixaBank, fes les compres avui i comença a pagar-les el 2023. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. MyCard, targeta de crèdit emesa per CaixaBank Payments and Consumer. Promoció vàlida fins al 31 de gener de 2023.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Menys retencions en aquesta primera fase de l'operació sortida del Pont de la Constitució i la Puríssima que durant l'any passat o el 2019. Són dades comparatives fins a les 6 de la tarda. El pic de retencions s'han produït pels vols de les 3 amb cues de fins a 70 quilòmetres.
És el moment en què s'activava el dispositiu especial de trànsit que es prolongarà fins diumenge 11 de desembre. Es preveu la mobilitat de fins a 470.000 vehicles que han de sortir de l'àrea metropolitana. En declaracions a la xarxa, Ramon Amiel, director de Servei Català de Trànsit, demana vigilar la conducció per evitar l'alta sinistralitat del novembre.
Molta prudència i molta responsabilitat a tots els conductors, a totes les persones que sortiran aquests dies i volen gaudir d'aquests dies festius. Sempre esmentem, o hem esmentat, que el 2016 hi van haver 8 víctimes mortals durant aquests 10 dies. Per tant, màxima prudència a la carretera i hem de poder tornar tots sense cap dany.
Trànsit desplega per aquest pont prop de 3.000 agents i un nombre similar de controls, a més de posar radars mòbils i limitar la circulació de camions, sobretot a l'AP7. Pel que fa a la segona part del doble pont, de dimecres 7 a diumenge 11, la previsió és que surtin de l'àrea de Barcelona uns 420.000 vehicles.
En qualsevol cas, anem a veure quin és l'estat ara mateix de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs ara mateix, en aquests moments, pel que fa, si més no, a incidències que poden entorpir o dificultar més la mobilitat, en destaquem a l'autopista AP7, una a l'altura de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Aquí en aquest punt hi ha hagut un accident en sentit Amposta, en sentit sud. Hi ha un carrer tallat, de moment 2-3 quilòmetres de lentitud amb retencions en aquest tram de l'autopista. Un altre punt, en aquest cas, la C15, a l'altura de la Pobla de Claramunt, tram afectat per obres, on a més hi ha un vehicle avariat, s'està donant pas alternatiu, però hi ha cues, hi ha retenció força compacta en els dos sentits de la marxa. A banda d'aquestes incidències, pel que fa al volum, com dèiem, no està sent de moment una tarda complicada, tot i que per un trànsit n'hi va vent, sobretot el que és les dues rondes en sentit Besòs, especialment la de dalt, que va encara molt carregada entre la zona de Pedralbes i Vallcarca, i, per exemple, l'entrada per la C58, entre Montcada i el Nus. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard. Doncs coincidint amb aquesta primera fase de l'operació sortida, aquest divendres s'ha reobert el trànsit al túnel de Tres Ponts a la C14. Una incidència en un dels ventiladors va obligar a tallar-lo temporalment ja fa més de 2 mesos. Un tancament perllongat que ha causat indignació entre els veïns de l'Alt Urgell. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
Tot i que el Departament de Territori s'havia compromès a reobrir el túnel abans d'acabar el novembre, finalment ho ha fet just quan comença l'operació sortida del llarg pont de la Puríssima d'enguany. El conseller Juli Fernández explica que en aquest temps s'ha reparat un ventilador defectuós.
Sí, hi ha hagut una renovació de la infraestructura de ventilació, s'han canviat els ventiladors i tornem a reobrir, ja et dic, durant el dia d'avui.
Aquest anunci arribava just després que la plataforma pel túnel de Tres Ponts hagi emès un comunicat en què critica durament la gestió d'aquest tancament i la manca d'informació que hi ha hagut tant des de territori com des de les institucions locals pel que fa a les causes i previsions d'obertura. El col·lectiu considera que la situació que s'ha viscut seria impensable si això passés al túnel del Cadí.
Sigui com sigui, una gran quantitat dels vehicles que surtin de Barcelona o que estan sortint de Barcelona durant el dia d'avui i demà seran direcció a les estacions d'esquí del Pirineu, que aquest cap de setmana moltes ja obriran les seves pistes.
Espot i Porta Inea han donat avui mateix el tret de sortida a la temporada de neu, amb gruixos d'entre 10 i 30 centímetres. La previsió d'aquestes estacions, juntament amb la resta que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat, és augmentar el domini esquiable obert durant els propers dies, coincidint amb el pont.
També estrenen temporada amb l'objectiu de reduir el consum d'aigua i el cost energètic. Ràdio Trem, José Vergés.
Així es pot obrirà inicialment només 2 pistes i 3 remuntadors amb gruixos de 20 centímetres de neu. Durant aquest cap de setmana hi haurà una tarifa reduïda de 18 euros per adults. Estaran en funcionament els itineraris de raquetes de neu, el lloguer de material i 2 punts de restauració. Per la seva banda, Porta Inet comptarà amb 7 pistes obertes i el 70% dels remuntadors en funcionament amb fins a 30 centímetres de gruix de neu. Durant el cap de setmana s'aplicarà una tarifa reduïda de 29 euros pels majors de 18 anys. L'estació comptarà amb itineraris de raquetes de neu, lloguer de material i punts de restauració operatius i amb activitats com el tubing i els circuits als arbres. Mentrestant, a Boí Taüll obrirà 9 de les seves pistes i el 50% de remuntadors estaran operatius, amb gruixos de neu de fins a 40 centímetres. S'aplicarà una tarifa especial d'obertura entre els dies 2 i 4 de desembre i el preu del forfet de dia serà de 29,50 pels adults. L'estació tindrà en funcionament el lloguer de material, diversos punts de restauració i les escoles d'esquí.
Un pont de la Puríssima que viu avui el seu tret de sortida i que el sector turístic espera, en general, amb bones perspectives.
El Pirineu, precisament, espera una alta ocupació. La mitjana de reserves dels allotjaments és del 65%, una xifra que els hotels valoren bé, tenint en compte que enguany el període festiu durarà el doble que en d'altres ocasions.
El Ripollès també es prepara pel pont de la Puríssima i ho fa amb perspectives desiguals. Pel que fa a ocupació turística, la meitat de places disponibles ja estan reservades, però s'espera que el gran gruix de visitants arribi de cara a Nadal. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
La primera estació que obre les pistes és la Masella, avui divendres, amb la novetat d'un abonament de 80 dies per esquiar a 50 estacions d'arreu del món. Les següents estacions...
Bé, aquesta no era la crònica que estàvem anunciant, però també la demarcació de Tarragona espera una bona ocupació turística pel pont de desembre. Es podria arribar a cobrir un 70% de les places disponibles, tenint en compte que l'oferta és menor perquè molts dels allotjaments ja han tancat. El territori espera majoritàriament un client familiar i de proximitat. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
Un 30% de càmpings, un 20% d'hotels i el 15% de places d'apartaments estaran obertes aquest pont de desembre. Els hotels esperen arribar al 65% d'ocupació, comptant amb les reserves de darrera hora, que s'aspiren en funció de la climatologia. I és que, si les estacions d'esquí ja poden obrir, una part dels clients es decantarà per la muntanya. Als càmpings, l'ocupació podria ser una mica més alta, amb una aposta clara per les zones d'interior. A la costa, l'oferta de Port Aventura és el principal reclam pel públic familiar. Ho destaca Berta Cabré, presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
El client que ens visitarà en aquest període és un client familiar, un client de proximitat, un client d'àmbit nacional, que coneix la zona i que, per tant, repeteix i que aprofita i fa una escapada.
Cabré ha explicat que la primera quinzena de novembre també ha estat positiva pel sector tarragoní, amb un increment del 8% de pernoctacions respecte al mateix període del 2019.
Notícies en xarxa.
L'altre titular de la jornada, l'atur puja en gairebé 1.000 persones al novembre a Catalunya, però se situa en els nivells més baixos d'aquest mes des de fa 15 anys. Respecte a l'octubre, Girona i Tarragona és on l'atur més puja, amb un 2%. La creació d'ocupació s'estanca. Mont Carvajal.
L'atur al novembre repunta amb 986 persones. És un 0,28% més que l'octubre, però baixa de 20.000 persones comparat amb el novembre de fa un any. Respecte a l'octubre, Girona i Tarragona és on l'atur més puja, amb un 2%. Ho ha explicat la cap de l'Observatori de Treball, Manuela Redondo.
Respecte de l'octubre, on més ha crescut l'atur ha estat a Girona amb un 2% i a Tarragona amb un 1,9%. En dos casos demarcacions on l'acabament de la temporada turística doncs, té un especial impacte.
Des del sindicat Comissions Obreres, el secretari de Treball i Economia, Ricard Bellera, ho critica.
Que contrasta vivament amb la reducció de l'atur registrat a nivell de l'Estat o en altres comunitats autònomes com València o Madrid, on l'atur s'ha arribat a reduir respectivament en 15.000 i 8.000 persones. Té a veure amb el caràcter estacional de molta de l'ocupació que genera i això apela a continuar millorant la qualitat del mercat de treball per tal de garantir que les persones tinguin ocupació 11 mesos a l'any i no amb un caràcter parcial.
El creixement de l'atur s'ha concentrat únicament en el sector serveis. En canvi, l'atur ha baixat a l'agricultura, la construcció i a la indústria.
Doncs precisament parlant del mercat laboral, les persones amb discapacitat són un dels col·lectius més perjudicats a l'hora de trobar feina. Per això avui, i a les portes del Dia Internacional de la Discapacitat, el tercer sector ha reclamat més recursos per la seva integració laboral. Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
Des de la cooperativa Cipo, per exemple, denuncien el baix índex d'ocupació d'aquest col·lectiu. Ho ha dit el seu president, Joan Madaula.
Avui, només que treballi un 20% del col·lectiu, és realment una xifra que preocupa, no? I ja et dic, aquí és tots els ens, tant públic com els privats i nosaltres com a entitats, hem de continuar treballant perquè això sigui, creixi, aquest 20% pugui ser quasi una situació normal. Poder no es costarà que sigui com un col·lectiu que, bueno, com a la ciutadania normal, però d'alguna manera ja estic un 20%, és que és una xifra molt, molt baixa, no?
Des d'Andy lamenten que els criteris d'atorgament d'ajuda són molt rígids i en deixen fora moltes persones. Des de Tendis, per la seva banda, insisteixen en la necessitat de comptar amb més places i més diners per dignificar els sous dels professionals.
I encara en clau econòmica, SEAT, amb seu a Martorell, fabricarà per primera vegada en els seus 70 anys d'història un model a la Xina i serà el nou SUV elèctric Cupra Tabascan ideat a Barcelona. Ràdio Martorell, Irene Curado.
El primer cotxe que sortirà a finals de 2023 de la nova megafactoria de Hefei serà de la marca Cupra, que és amb la que el grup està fent el llançament de tots els models elèctrics. Tot i que el nou Cupra Tabascan es fabricarà a la Xina, inicialment no es vendrà al mercat xinès, com a mínim no amb el nom de la marca Cupra. Una possibilitat seria vendre'l amb la marca Volkswagen, més coneguda al gegant asiàtic, però encara està per confirmar. El Cupra Tabascan, produït a la Xina, ideat a Barcelona, es vendrà però a la resta del món amb aquest nom. SEAT està apostant fort per exportar vehicles amb la marca Cupra perquè el nom comercial de la històrica marca espanyola SEAT no ven a l'estranger. El nou SUV és de gamma més alta que, per exemple, el Cupra Born, equivalent a un SEAT León, i busca aproximar-se més a un Tesla o a un Audi per captar el consumidor que pot permetre's un elèctric. Que es fabriqui a la Xina no afecta a priori la planta de Martorell, ja que no està ni estava preparada per fabricar aquest tipus de vehicle elèctric quan es va prendre aquesta decisió. Si no es feia a la Xina, corria el risc de no fabricar-se enlloc. Per això és clau l'electrificació de la planta de Martorell.
Clam unitari per defensar el sector pesquer català. Representants del sector, de la Generalitat i municipis costaners han reivindicat al Port d'Arenys de Mar un pla estratègic per la pesca al Mediterrani i han reclamat que Madrid posi fre a la política pesquera comunitària, un acte on ha assistit la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, entre altres autoritats. Ràdio Arenys, Mar Sánchez.
La consellera Teresa Jordà reconeix que en aquests moments la situació del sector pesquer és extremadament fràgil i alerta que s'està posant en risc la continuïtat del sector i la seva cadena de valor. Per tant, reclama a l'Estat espanyol que posi fre a les polítiques pesqueres que està implementant en els darrers mesos.
Catalunya diu prou a aquestes polítiques que no ens porten extremadament enlloc, perquè lluny de solucionar la greu situació actual, aquestes polítiques el que fan és generar una situació d'incertesa molt gran en el sector i un marc jurídic de difícil compliment.
Durant els parlaments també ha intervingut Antoni Abad, president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors. Ha recordat que el pescador català ja ha fet els deures i demana que des de Madrid es reconegui la feina feta fins ara amb un compromís clar per la sostenibilitat i la preservació del medi marí.
Salut multiplicarà gairebé per 5 el pressupost destinat a la campanya d'urgències d'hivern en relació amb l'últim exercici. Invertirà 45 milions d'euros. Es reforçaran els CAPs per un hivern que no es preveu més complicat, malgrat l'augment dels virus respiratoris. Jordi Casino.
Sigui com sigui, a l'espera del pic del virus de la grip que es produirà per Nadal i del que pugui passar amb el de la Covid, que es troba actualment molt estabilitzat, i amb el de la bronquiolitis, que ja hauria tocat sostre, tot i que encara està amb nivells molt alts, els responsables del departament aposten per reforçar l'atenció mèdica tant als ambulatoris com als hospitals. Manel Balcells és el conseller de Salut.
Multipliquem per 5 la dotació pressupostària a la primària i comunitària, que això ve a representar l'equivalent, el que seria l'equivalent, amb una mitjana de un metge metgessa, una infermera i un administratiu per centre d'assistència primària com a mitjana, que és un reforç importantíssim davant de la pressió assistencial i la crònica manca de professionals.
En total, el pressupost per a la campanya específica d'urgències d'hivern serà de 45 milions d'euros.
Tot i el nou pla presentat pel conseller, el malestar dels professionals de la sanitat s'estén i també ho fa la proposta de vaga prevista pel 25 i 26 de gener. La Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya, que inclou 8 sindicats, ha cridat infermeres i infermers, auxiliars i la resta de treballadors sanitaris a fer vaga aquests dos dies del mes vinent. Anna Ruiz.
La mesa se suma a la vaga convocada pels metges amb l'argument que la mobilització ha de ser col·lectiva i adverteixen al govern català que els problemes de la sanitat a Catalunya no es resolen responent únicament a les reclamacions dels metges. Cristian Monner, del sindicat USOC, és portaveu de la mesa.
És que el sistema sanitari públic no s'arregla arreglant una categoria professional, el facultatiu o qualsevol altra. Entenem que s'arregla arreglant la situació de totes les professionals i és això el que interpel·lem a tots.
La mesa sindical també ha dut a terme una altra mesura de protesta. Des de i que demanen als professionals sanitaris que no facin hores extraordinàries o doblin torns durant la primera setmana de cada mes. I insten a més el conseller de Salut a aprofitar el context de la negociació pressupostària per arribar a acords.
Per cert, que 4.000 professionals de la neteja de 602 residències rebran una gratificació de 450 euros en reconeixement a la seva implicació a l'inici de la pandèmia.
Drets Socials destinarà 1.400.000 euros a 363 entitats proveïdores que van sol·licitar la bonificació. Aniran destinats als professionals de neteja de residències de gent gran, discapacitat o salut mental, entre d'altres que van prestar servei entre l'1 de març i el 31 de maig de 2020. Coincidint amb el primer estat d'alarma. Abans de final d'any s'efectuarà el pagament.
En successos, una persona ha mort aquest divendres al matí a Tortosa quan ha relliscat des d'una finestra i ha caigut d'un quart pis al pati interior d'un edifici. Es creu que intentava accedir al domicili per robar-hi.
Els fets s'han produït al carrer Ronda d'Ocs número 54. Hi ha diversos indicis que la víctima tenia intenció de perpetrar un robatori i provava d'accedir a un dels habitatges de l'edifici descendint des de la teulada pel pati comunitari.
I l'Ajuntament de Badalona moblarà els pisos de lloguer social dels afectats del carrer Granada i iniciarà els tràmits per donar d'alta els subministraments. Aquesta setmana els veïns han hagut de deixar l'hostalatge que els facilitava el consistori i havien manifestat ja la intenció de tornar a casa seva. Ràdio Ciutat de Badalona, Rubén Hidalgo.
Els afectats van haver d'abandonar ahir l'hotel en què han estat allotjats durant 8 mesos com a alternativa residencial. L'Ajuntament els hi oferia uns pisos de lloguer social, opció que rebutjaven inicialment perquè no estaven moblats i, per tant, es plantejaven tornar a viure al carrer Granada. Aquest matí, el regidor de Serveis Socials, David Torrents, s'ha compromès amb els veïns que el consistori aportarà els mobles i s'encarregarà de donar d'alta els subministraments.
Trobem amb dues limitacions. Una és el fet dels subministraments, és a dir, ells volen entrar amb els subministraments donats d'alta, nosaltres ens comprometem, un cop signat aquest contracte de lloguer social, de donar d'alta la llum, l'aigua i el gas. Segona cosa és mirar que els pisos tinguin les mínimes condicions per viure, un llit, un matalàs, un sofà i taula i cadires, i estem fent tot el possible perquè això sigui una realitat.
Els veïns veuen amb bons ulls la nova proposta de l'Ajuntament, perquè molts no podien assumir les despeses de la hipoteca del pis del carrer Granada, el lloguer i, a més, la inversió de nous mobles. En cas d'acceptar la proposta, podrien accedir als pisos la setmana vinent.
En cultura, bon balanç d'aquests darrers anys de la iniciativa Fa 6 anys tria un llibre. Tant des de la Conselleria d'Educació com la de Cultura i el Gremi de Llibreters han qualificat aquesta setena edició com la més exitosa. Ho han fet des de l'Escola Arquitecte Gaudí de Sant Feliu aquest matí. ETV, Pau Pasqual.
Tant els consellers com el president del Gremi de Llibreters, Eric De Arco, qualifiquen aquesta setena edició com la més exitosa des de que va començar. Es tracta d'una campanya finançada per la Generalitat on els nens de 6 anys reben un targetó a la bústia que poden canviar-ho per un llibre. Aquest any han participat uns 40.000 infants, més de la meitat del total dels nens que tenien l'opció de reclamar el seu llibre. Això ha implicat a 462 llibreries venent un total de 6.000 títols diferents. El conseller Cambrai ha explicat que l'objectiu principal és introduir l'amor per lectura als infants.
I no pararem de portar a terme accions per tal de que el Servei Educatiu de Catalunya el que realment pretén és anar més enllà d'aquesta competència lectora i que els infants estimin llegir, que els infants agafin aquest gust per la lectura que els vagi acompanyant al llarg de la seva vida.
Tot i la bona acceptació de la campanya, des del Gremi de Llibreters s'avisen que gairebé la meitat no ha reclamat el seu llibre i, per tant, encara s'ha de treballar més perquè l'impacte sigui millor.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Catalunya reforça la seva presència femenina al Dakar. Les pilots Laia Sanz i Mercè Martí han rebut en el dia d'avui al Palau Robert de Barcelona el suport del govern català de cara a la prestigiosa cita del món del motor que comença el 31 de desembre. Martí correrà per segon any al Dakar, mentre que Sanz sumarà la seva 13a participació. Després d'11 anys en moto, ara ho farà per segona vegada amb les quatre rodes. Escoltem Laia Sanz.
Doncs molt agraïda, perquè a més jo crec que sóc de les que porto molts anys picant pedra i ara doncs és xulo veure com cada vegada recolza més l'esport femení. A més, l'esport de motor, el nostre esport olímpic, sempre ha sigut més complicat de rebre suport, no? Llavors, molt contenta també de... A més, personalment, era un any complicat, on volia fer un pas endavant, on el món dels cotxes no és gens fàcil, trobar un cotxe competitiu, i la veritat que molt contenta.
En bàsquet, en el món de la cistella, la Lliga Leport, el Força Lleida buscarà el cinquè triomf com a local en la visita del Guipúscoa. I demà, el partit de la jornada de la Lliga Femenina 2 entre el Boet Mataró i el Viladecans es veurà en directe a les televisions locals i en streaming a Xala demà a partir de les 6 de la tarda. Mataró Ràdio, Julià Montfort.
La Lliga té un alt nivell d'exigència i l'àmplia presència d'equips catalans afavoreix que l'equip hagi de portar el màxim cada setmana. En parla el tècnic Enric Cervera.
Els equips catalans són molt top, són equips que sempre et competeixen molt bé, que saben molt bé com jugar-te, a més aquí tothom es coneix i per tant doncs, sempre ajuda una miqueta, però realment sí, el nivell català és dels més grans d'Espanya.
El cert és que la línia regular de l'equip d'Enric Cervera l'ha trobat jugant com a local. Després de 4 jornades disputades a Valldemia, les taronges no han perdut cap partit. A Mataró, davant el Viladecans i en directe per les televisions locals, volen recuperar les sensacions. Ho explica Paula Curto, precisament un ex del Viladecans.
Sí, l'important és guanyar sempre, però que a casa ser forta i quan ve la gent i tot, és un plus de, ostres, al camp de Boet no ha guanyat ningú.
El club reconeix que està mirant el mercat per veure si troba un reforç per suplir la baixa per lesió d'Eva González i Tijana Dukic per motius personals, però de moment no s'ha concretat res.
Demà aquest partidàs entre el Boet de Mataró i l'Unilever Viladecans, partidàs de la Lliga Femenina 2. Hem de destacar que a més hi haurà connexions amb els partits de la Lliga EVA entre el Club Bàsquet Tarragona i l'Esparreguera, el Sol Gironès, Bisbal Bàsquet i el Quart, i també es podrà seguir el duel entre el filial del Barça, el Barça B, i el Sant Feliuenc.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Abel Font a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Any 1456. Primeres referències de la llonganissa de Vic. Un producte que s'elaborava a les masies de la plana de Vic, d'un vermell intens i brillant. El tall deixa visibles petits daus de greix i pebre, essencials en la seva composició. Per fora destaca la flora, que en el procés d'assecatge s'ha aferrat a les tripes que l'embuteixen. El resultat? Un sabor intens i una elaboració tradicional que podeu tastar durant tot l'any a la capital d'Osona. Però quin millor escenari per fer-ho que el del Mercat Medieval de Vic. Del 8 a l'11 de desembre, Vic es transforma en un poblat medieval per reviure aquella època. No hi falta de res. Artesans, taverners, firaires i espectacles de carrer. Se'ls afegeixen activitats infantils, demostracions d'oficis, música i balls. El nucli antic s'omple d'expositors i els seus productes, decoració, joieria i herbes medicinals, conviuen amb xocolates i pastisseria, formatges i embotits. Si en sou visitants habituals, segur que hi descobriu alguna cosa nova. I si no hi heu anat mai, no podeu deixar passar un altre any. Això sí, aneu-hi amb temps i ben abrigats. Del 8 a l'11 de desembre, Mercat Medieval de Vic. Trobareu tota la informació de la cita d'aquest any al web vicfires.cat.
Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
Viatge breu en tractoret. Ja no fa tanta calor i tornem a fer rutes en tractoret, bé, una espècie de quad, de bon matí. Hem anat per camins polsegosos fins a arribar a unes basses. A l'entorn hi ha uns quants horts que es deuen regar bé perquè hi creixen bones tomateres i pebroteres i un carbassar abundant que inunda el camí. Les tomateres s'enfilen en l'entramat de canyes d'arquitectura perfecta. Un gos ens mira i borda perquè ens acostem al seu territori. Totes les hortes parlen de la vida. Arrelem, naixem, creixem, ens assequem, transitem a través de la grana, tornem a la terra i a l'univers. Ens surt el pas un hortalà. Diu que les oliveres estan carregades però falta pluja. En aquest hort hi és tot, un univers que formigueja. L'hortalà ens ensenya l'hort, fa callar el gos i a sobre ens regala una carbassa de violí. La natura sempre guanyarà el metavers.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Menys retencions en aquesta primera fase de l'operació sortida del Pont de la Constitució i la Puríssima que durant l'any passat o el 2019, a Belfont.
Es preveu la mobilitat de fins a 470.000 vehicles que han de sortir de l'àrea metropolitana. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, demana vigilar la conducció per evitar l'alta sinistralitat del novembre.
Molta prudència i molta responsabilitat a tots els conductors, a totes les persones que sortiran aquests dies i volen gaudir d'aquests dies festius. Sempre esmentem, o hem esmentat, que el 2016 hi van haver 8 víctimes mortals durant aquests 10 dies. Per tant, màxima prudència a la carretera i hem de poder tots sense cap dany.
El sector turístic espera aquest pont amb bones perspectives. Al Pirineu, la mitjana de reserves està sobre el 65%.
També la demarcació de Tarragona espera arribar a cobrir un 70% de les places disponibles, tenint en compte que l'oferta és menor perquè molts dels allotjaments ja han tancat.
Tarragona Ràdio, Laura Casas.
A la costa, l'oferta de Port Aventura és el principal reclam pel públic familiar. Ho destaca Berta Cabré, presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
El client que ens visitarà en aquest període és un client familiar, un client de proximitat, un client d'àmbit nacional que coneix la zona i que, per tant, repeteix i que aprofita i fa una escapada.
L'atur puja en gairebé 1.000 persones al novembre a Catalunya, però se situa en els nivells més baixos d'aquest mes des de fa 15 anys.
Respecte a l'octubre, Girona i Tarragona és on l'atur més puja, amb un 2%. Des de Comissions Obreres, el secretari de Treball, Ricard Bellera, critica l'alta estacionalitat del mercat laboral.
Que contrasta vivament amb la reducció de l'atur registrat a nivell de l'Estat o en altres comunitats autònomes com València o Madrid, on l'atur s'ha arribat a reduir respectivament en 15.000 i 8.000 persones. Té a veure amb el caràcter estacional de molta de l'ocupació que genera i això apela a continuar millorant la qualitat del mercat de treball.
Salut multiplicarà gairebé per 5 el pressupost destinat a la campanya d'urgències d'hivern en relació amb l'últim exercici i invertirà 45 milions d'euros.
Es reforçaran els CAPs per un hivern que no es preveu més complicat malgrat l'augment dels virus respiratoris. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha explicat el reforç.
Multipliquem per 5 la dotació pressupostària a la primària i comunitària, que això ve a representar l'equivalent, el que seria l'equivalent, amb una mitjana de un metge metgessa, una infermera i un administratiu per centre d'assistència primària com a mitjana, que és un reforç importantíssim.
En cultura, bon balanç d'aquests darrers anys de la iniciativa Fa 6 anys, tria un llibre.
Educació, cultura i el gremi de llibreters qualifiquen aquesta setena edició com la més exitosa. Ho han fet des de l'Escola Arquitecte Gaudí de Sant Feliu aquest matí.
ETV, Pau Pasqual.
El conseller Cambray ha explicat que l'objectiu principal és introduir l'amor per lectura als infants.
I no pararem de portar a terme accions per tal de que el Servei Educatiu de Catalunya el que realment pretén és anar més enllà d'aquesta competència lectora i que els infants estimin llegir, que els infants agafin aquest gust per la lectura que els vagi acompanyant al llarg de la seva vida.
En esports, Catalunya reforça la seva presència femenina al Dakar. Joan Barberà.
Les pilots Laia Sanz i Mercè Martí han rebut avui al Palau Robert de Barcelona el suport del govern català de cara a la prestigiosa cita del món del motor. Martí correrà per segon any al Dakar, mentre que Sanz sumarà la seva 13a participació després d'11 anys en moto. Ara ho farà per segona vegada amb les quatre rodes.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Les boires se mantenen persistents a diversos municipis del Pla de Lleida. Boires, estrats baixos que es podran trencar durant aquestes immediates hores, no aixecar-se, i això farà que l'ambient es mantingui fred en aquest sector durant bona part de la resta de la jornada. També tenim alguns núvols en punts de les comarques gironines, més compactes, que han de ser cap a la zona de l'Alt Empordà, i fins i tot durant aquesta nit podria escapar-se alguna pluja o precipitació de caràcter feble. A la resta del país dominarà més el cel asserenat, però l'ambient es mantindrà força fred. I és que avui la temperatura més alta del dia s'espera que pugui pujar valors de 15 i 16 graus a molt estirar i sobretot a punts del litoral central. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Menys retencions en aquesta primera fase de l'operació sortida del pont de la Constitució i la Puríssima que durant l'any passat o el 2019. Són dades comparatives fins a les 6 de la tarda. El pic de retencions s'han produït pels vols de les 3 amb cues de fins a 70 quilòmetres.
És el moment en què s'iniciava el dispositiu especial de trànsit que es prolongarà fins diumenge 11 de desembre. Es preveu la mobilitat de fins a 470.000 vehicles que han de sortir de l'àrea metropolitana. En declaracions a la xarxa, Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, demanava vigilar la conducció per evitar l'alta sinistralitat del novembre.
Molta prudència i molta responsabilitat a tots els conductors, a totes les persones que sortiran aquests dies i volen gaudir d'aquests dies festius. Sempre esmentem, o hem esmentat, que el 2016 hi van haver 8 víctimes mortals durant aquests 10 dies. Per tant, màxima prudència a la carretera i hem de poder tornar tots sense cap dany.
Trànsit en desplega per aquest pont prop de 3.000 agents i un nombre similar de controls, a més de posar radars mòbils i limitar la circulació de camions, sobretot a l'AP7. Pel que fa a la segona part del doble pont, de dimecres 7 a diumenge 11, la previsió és que surtin de l'àrea de Barcelona uns 420.000 vehicles.
En qualsevol cas, anem a veure quin és l'estat ara mateix de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs trànsit, en general, com dèieu, no massa complicat, de moment aquesta tarda. Ara encara, però, queden alguns punts a comentar pel que fa a retencions. En el cas de la C15, a la Pobla de Claramunt, recordem, per un vehicle variat es dona pas alternatiu i es mantenen encara retencions aquí en els dos sentits de la marxa. A l'autopista AP7, per un accident a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, queda encara un carril tallat en sentit Amposta, en sentit sud. Es mantenen uns 2-3 quilòmetres d'aturades en aquest punt de l'autopista. També hem de parlar d'un accident, en aquest cas una via local de Girona, la GI-664, a l'altura de Cruïlles-Monells. Aquí la via està tallada en els dos sentits de la marxa. I pel que fa a volum de trànsit, queda sobretot encara densitat i lentitud a les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs, la de dalt entre Sant Gervasi i Vallcarca, la litoral de Zona Franca fins a Montjuïc. I és tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard. Doncs coincidint amb aquesta primera fase de l'operació sortida, aquest divendres s'ha reobert el trànsit al túnel de Tres Ponts a la C14. Una incidència en un dels ventiladors va obligar a tallar-lo temporalment ja fa més de 2 mesos. Un tancament perllongat que ha causat indignació entre els veïns de l'Alt Urgell. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
Tot i que el Departament de Territori s'havia compromès a reobrir el túnel abans d'acabar el novembre, finalment ho ha fet just quan comença l'operació sortida del llarg pont de la Puríssima d'enguany. El conseller Juli Fernández explica que en aquest temps s'ha reparat un ventilador defectuós.
Sí, hi ha hagut una renovació de la infraestructura de ventilació, s'han canviat els ventiladors i tornem a reobrir, ja et dic, durant el dia d'avui.
Aquest anunci arribava just després que la plataforma pel túnel de Tres Ponts hagi emès un comunicat en què critica durament la gestió d'aquest tancament i la manca d'informació que hi ha hagut tant des de territori com des de les institucions locals pel que fa a les causes i previsions d'obertura. El col·lectiu considera que la situació que s'ha viscut seria impensable si això passés al túnel del Cadí.
Sigui com sigui, una gran quantitat dels vehicles que surtin de Barcelona durant el dia d'avui i demà seran en direcció a les estacions d'esquí del Pirineu, que aquest cap de setmana moltes ja obriran les seves pistes.
Espot i Porta Iné han donat avui mateix el tret de sortida a la temporada de neu, amb gruixos d'entre 10 i 30 centímetres. La previsió d'aquestes estacions, juntament amb la resta que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat, és augmentar el domini esquiable obert durant els propers dies, coincidint amb el pont.
També estrena en temporada amb l'objectiu de reduir el consum d'aigua i el cost energètic. Ràdio Tremp, José Vergés.
Així es pot obrirà inicialment només 2 pistes i 3 remuntadors amb gruixos de 20 centímetres de neu. Durant aquest cap de setmana hi haurà una tarifa reduïda de 18 euros per adults. Estaran en funcionament els itineraris de raquetes de neu, el lloguer de material i 2 punts de restauració. Per la seva banda, Porta Inet comptarà amb 7 pistes obertes i el 70% dels remuntadors en funcionament amb fins a 30 centímetres de gruix de neu. Durant el cap de setmana s'aplicarà una tarifa reduïda de 29 euros pels majors de 18 anys. L'estació comptarà amb itineraris de raquetes de neu, lloguer de material i punts de restauració operatius i amb activitats com el tubing i els circuits als arbres. Mentrestant, a Boí Taüll obrirà 9 de les seves pistes i el 50% de remuntadors estaran operatius, amb gruixos de neu de fins a 40 centímetres. S'aplicarà una tarifa especial d'obertura entre els dies 2 i 4 de desembre i el preu del forfet de dia serà de 29,50 pels adults. L'estació tindrà en funcionament el lloguer de material, diversos punts de restauració i les escoles d'esquí.
Un pont de la Puríssima que viu avui el seu tret de sortida i que el sector turístic espera, en general, amb bones perspectives.
El Pirineu, precisament, espera una alta ocupació. La mitjana de reserves dels allotjaments és del 65%, una xifra que els hotels valoren bé, tenint en compte que enguany el període festiu durarà el doble que en d'altres ocasions.
I el Ripollès també es prepara pel pont de la Puríssima i ho fa amb perspectives desiguals pel que fa a l'ocupació turística. La meitat de places disponibles ja estan reservades, però s'espera que el gran gruix de visitants arribi de cara a Nadal. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
L'ocupació al Ripollès es preveu que arribi al voltant del 55% aquesta setmana llarga amb motiu del pont de la Puríssima. Les cases de turisme rural, de moment, són els establiments amb més bones perspectives, ja que esperen omplir 7 de cada 10 places disponibles, mentre que els càmpings preveuen una ocupació mitjana del 60% i els hotels són els establiments amb pitjors registres amb el 40%. Els dies amb més presència turística seran del 8 al 10 de desembre, quan s'espera que el registre s'elevin al 75%. Tot i això, l'optimisme del sector gira entorn de les festes de Nadal, i és que les cases de turisme rural ja tenen a hores d'ara una previsió del 80% de l'ocupació i els càmpings i hotels roda al voltant del 70%. En aquest cas, la majoria de reserves provenen de Barcelona i l'àrea metropolitana i també de les comarques gironines. En definitiva, turisme de proximitat.
Notícies en xarxa.
L'altre titular de la jornada, l'atur puja en gairebé 1.000 persones al novembre a Catalunya, però se situa en els nivells més baixos d'aquest mes des de fa 15 anys. Respecte a l'octubre, a Girona i Tarragona és on l'atur més puja, amb un 2%. La creació d'ocupació s'estanca. Mont Carvajal.
L'atur al novembre repunta amb 986 persones. És un 0,28% més que l'octubre, però baixa de 20.000 persones comparat amb el novembre de fa un any. Respecte a l'octubre, a Girona i Tarragona és on l'atur més puja, amb un 2%. Ho ha explicat la cap de l'Observatori de Treball, Manuela Redondo.
Respecte de l'octubre, on més ha crescut l'atur ha estat a Girona amb un 2% i a Tarragona amb un 1,9%. En dos casos demarcacions on l'acabament de la temporada turística doncs, té un especial impacte.
Des del sindicat Comissions Obreres, el secretari de Treball i Economia, Ricard Bellera, ho critica.
Que contrasta vivament amb la reducció de l'atur registrat a nivell de l'Estat o en altres comunitats autònomes com València o Madrid, on l'atur s'ha arribat a reduir respectivament en 15.000 i 8.000 persones. Té a veure amb el caràcter estacional de molta de l'ocupació que genera i això apela a continuar millorant la qualitat del mercat de treball per tal de garantir que les persones tinguin ocupació 11 mesos a l'any i no amb un caràcter parcial.
El creixement de l'atur s'ha concentrat únicament en el sector serveis. En canvi, l'atur ha baixat a l'agricultura, la construcció i a la indústria.
I en clau econòmica, SEAT, amb seu a Martorell, fabricarà per primera vegada en els seus 70 anys d'història un model a la Xina i serà el nou SUV elèctric Cupra Tavascan, ideat a Barcelona. Ràdio Martorell, Irene Jurado.
El primer cotxe que sortirà a finals de 2023 de la nova megafactoria de Hefei serà de la marca Cupra, que és amb la que el grup està fent el llançament de tots els models elèctrics. Tot i que el nou Cupra Tavascan es fabricarà a la Xina, inicialment no es vendrà al mercat xinès, com a mínim no amb el nom de la marca Cupra. Una possibilitat seria vendre'l amb la marca Volkswagen, més coneguda al gegant asiàtic, però encara està per confirmar. El Cupra Tavascan, produït a la Xina i ideat a Barcelona, es vendrà però a la resta del món amb aquest nom. SEAT està apostant fort per exportar vehicles amb la marca Cupra perquè el nom comercial de la històrica marca espanyola SEAT no ven a l'estranger. El nou SUV és de gamma més alta que, per exemple, el Cupra Born, equivalent a un SEAT León, i busca aproximar-se més a un Tesla o a un Audi per captar el consumidor que pot permetre's un elèctric. Que es fabriqui a la Xina no afecta a priori la planta de Martorell, ja que no està ni estava preparada per fabricar aquest tipus de vehicle elèctric quan es va prendre aquesta decisió. Si no es feia a la Xina, corria el risc de no fabricar-se enlloc. Per això és clau l'electrificació de la planta de Martorell.
I clam unitari per defensar el sector pesquer català. Representants del sector, de la Generalitat i municipis costaners han reivindicat al Port d'Arenys de Mar un pla estratègic per la pesca al Mediterrani i han reclamat que Madrid posi fre a la política pesquera comunitària. Un acte on ha assistit la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, entre altres autoritats. Ràdio Arenys, Marc Sánchez.
La consellera Teresa Jordà reconeix que en aquests moments la situació del sector pesquer és extremadament fràgil i alerta que s'està posant en risc la continuïtat del sector i la seva cadena de valor. Per tant, reclama a l'Estat espanyol que posi fre a les polítiques pesqueres que està implementant en els darrers mesos.
Catalunya diu prou a aquestes polítiques que no ens porten extremadament enlloc, perquè lluny de solucionar la greu situació actual, aquestes polítiques el que fan és generar una situació d'incertesa molt gran en el sector i un marc jurídic de difícil compliment.
Durant els parlaments també ha intervingut Antoni Abad, president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors. Ha recordat que el pescador català ja ha fet els deures i demana que des de Madrid es reconegui la feina feta fins ara amb un compromís clar per la sostenibilitat i la preservació del medi marí.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Salut multiplicarà gairebé per 5 el pressupost destinat a la campanya d'urgències d'hivern en relació amb l'últim exercici. Invertirà 45 milions d'euros, es reforçaran els CAPs per un hivern que no es preveu més complicat, malgrat l'augment dels virus respiratoris. Jordi Casino.
Sigui com sigui, a l'espera del pic del virus de la grip que es produirà per Nadal i del que pugui passar amb el de la Covid, que es troba actualment molt estabilitzat, i amb el de la bronquiolitis, que ja hauria tocat sostre, tot i que encara està amb nivells molt alts, els responsables del departament aposten per reforçar l'atenció mèdica tant als ambulatoris com als hospitals. Manel Balcells és el conseller de Salut.
Multipliquem per 5 la dotació pressupostària a la primària i comunitària, que això ve a representar l'equivalent, el que seria l'equivalent, amb una mitjana de un metge metgessa, una infermera i un administratiu per centre d'assistència primària com a mitjana, que és un reforç importantíssim davant de la pressió assistencial i la crònica manca de professionals.
En total, el pressupost per a la campanya específica d'urgències d'hivern serà de 45 milions d'euros.
Tot i el nou pla presentat pel conseller, el malestar dels professionals de la sanitat s'estén i també ho fa la proposta de vaga prevista pel 25 i 26 de gener. La Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya, que inclou 8 sindicats, ha cridat infermeres, infermers, auxiliars i la resta de treballadors sanitaris a fer vaga aquests dos dies del mes vinent. Anna Ruiz.
La mesa se suma a la vaga convocada pels metges amb l'argument que la mobilització ha de ser col·lectiva i adverteixen al govern català que els problemes de la sanitat a Catalunya no es resolen responent únicament a les reclamacions dels metges. Cristín Munné, del sindicat USOC, és portaveu de la mesa.
És que el sistema sanitari públic no s'arregla arreglant una categoria professional, el facultatiu o qualsevol altra. Entenem que s'arregla arreglant la situació de totes les professionals i és això el que interpel·lem a tots.
La mesa sindical també ha dut a terme una altra mesura de protesta. Des de i que demanen als professionals sanitaris que no facin hores extraordinàries o doblin torns durant la primera setmana de cada mes. I insten a més el conseller de Salut a aprofitar el context de la negociació pressupostària per arribar a acords.
Nova denúncia de les entitats ecologistes contra les macrogranges de porcs. Icena i Greenpeace han protagonitzat avui de nou una acció simbòlica a Lleida per denunciar aquest tipus d'instal·lacions. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
El portaveu d'Ipcena, Joan Vázquez, ha criticat que l'equipament hagi aconseguit els permisos i hagi obert finalment aquest any. Segons apunta, la granja està situada a la zona inundable de la vall del Rinet i, en cas de ruïnada, el primer que s'emportaria l'aigua seria la bassa dels purins.
Ha passat tots els procediments, però lamentablement ha passat els procediments a força d'arribar tard, a força de pressions, a força d'interessos, perquè no hi ha cap altra granja en aquesta vall i no n'hi ha perquè el Somell està declarat com a zona inundable. El 70% de la població està en zona inundable i la població està més alta, per tant, això és inundable totalment. I entenem que aquí no s'havia d'haver fet la granja.
Des de Greenpeace expliquen que l'acció s'emmarca en una campanya en contra de les macrogranges de porcs que s'està fent arreu de l'Estat espanyol. L'ONG creu que cal canviar el model de consum actual de carn per un altre de més sostenible.
Més en territori, en marxa al Prat de Llobregat la 49a Fira Avícola Raça Prat, que un any més té lloc a l'entorn de l'emblemàtica granja de la Ricarda. Al Prat Ràdio.
La previsió des de l'organització és que passin pel recinte entre 50 i 60.000 persones. La novetat destacada d'enguany és l'avançament de la data abans del pont de la Puríssima. Aquesta modificació és una decisió que s'ha pres per la petició del sector gastronòmic i que, segons l'alcalde, Lluís Mijoler, ha arribat per quedar-se. Des de l'Ajuntament esperen que aquesta decisió faci augmentar l'assistència, especialment de gent del Prat. Escoltem l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler.
Creiem que funcionarà millor, veurem també pel que fa al pont, però sobretot pel que fa a les visites de les persones del Prat, sabem que per nosaltres és com la festa major d'hivern, no? I que per tant això, tots els ciutadans i ciutadanes del Prat passen un moment o altre per la fira.
En el marc de la fira avícola se celebra la 20a mostra d'entitats, que acollirà espais expositius i activitats d'entitats d'àmbit cultural, educatiu, social o esportiu. Enguany es donaran cabuda a una 90a d'entitats locals que estaran presents mitjançant el seu estand en el pavelló de la mostra o amb la realització d'exhibicions o activitats.
I polèmica a Folgueroles, a Osona, després que l'Ajuntament hagi denegat el permís al Festival de Nadal perquè, diu, és una activitat no compatible amb el pla urbanístic del municipi. Els organitzadors han decidit seguir endavant amb la proposta que ha de començar dissabte i no descarten emprendre accions legals. El 9FM, Clàudia Dinarès.
Un mercat de Nadal que, segons l'alcalde de Folgueroles, Xavier Rubiró, ha anat agafant envergadura amb el pas del temps fins a convertir-se en un macrofestival amb un aforament de 1.950 persones. El consistori no ha aconseguit resoldre les incògnites sobre la gestió de les escombraries, d'on es traurà l'aigua o com es gestionarà el trànsit de cotxes. També asseguren que el POUM no admet que els terrenys on es vol fer el festival, terrenys agrícoles, s'hi portin a terme activitats continuades fora del conreu de la terra.
Jo el que no puc fer és donar permís amb una cosa que no compleix els permisos. Si passés qualsevol cosa, el responsable és l'alcalde. Jo no vull que passi res, només faltaria, però si passa alguna cosa, llavors sempre diu no, eh? No.
Demà dissabte, una 50a d'entitats aplegades sota el paraigua d'una plana vivant convocat una manifestació a les 11 del matí a la plaça Jacint Verdaguer de Folgueroles. Asseguren que si el mercat de Nadal tira endavant, la despesa d'aigua per mantenir oberts el tobogan i la pista de gel en un sol d'alt valor agrícola i forestal és injustificable.
En cultura, bon balanç d'aquests darrers anys de la iniciativa Fa 6 anys, tria un llibre. Tant des de la Conselleria d'Educació com la de Cultura i el Gremi de Llibreters han qualificat aquesta 7a edició com la més exitosa. Ho han fet des de l'Escola Arquitecte Gaudí de Sant Feliu aquest matí. ETV, Pau Pasqual.
Tant els consellers com el president del Gremi de Llibreters, Eric De Arco, qualifiquen aquesta 7a edició com la més exitosa des de que va començar. Es tracta d'una campanya finançada per la Generalitat on els nens de 6 anys reben un targetó a la bústia que poden canviar-ho per un llibre. Aquest any han participat uns 40.000 infants, més de la meitat del total dels nens que tenien l'opció de reclamar el seu llibre. Això ha implicat a 462 llibreries venent un total de 6.000 títols diferents. El conseller Cambray ha explicat que l'objectiu principal és introduir l'amor per l'actualitat als infants.
I no pararem de portar a terme accions per tal de que el Servei Educatiu de Catalunya el que realment pretén és anar més enllà d'aquesta competència lectora i que els infants estimin llegir, que els infants agafin aquest gust per la lectura que els vagi acompanyant al llarg de la seva vida.
Tot i la bona acceptació de la campanya, des del Gremi de Llibreters avisen que gairebé la meitat no ha reclamat el seu llibre i, per tant, encara s'ha de treballar més perquè l'impacte sigui millor.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Catalunya reforça la seva presència femenina al Rally Dakar. Les pilots Laia Sanz i Mercè Martí han rebut en el dia d'avui al Palau Robert de Barcelona el suport del govern català de cara a la prestigiosa cita del món del motor que comença el 31 de desembre fins al 15 de gener. Martí correrà per segon any al Dakar, mentre que Sanz sumarà la seva 13a participació. Després d'11 anys en moto, ara ho farà per segona vegada amb les 4 rodes. Escoltem Laia Sanz.
Doncs molt agraïda, perquè a més jo crec que sóc de les que porto molts anys picant pedra i ara doncs és xulo veure com cada vegada es recolza més l'esport femení. A més, l'esport de motor, el no ser un esport olímpic, sempre ha sigut més complicat de rebre suport, no? Llavors, molt contenta també de... A més, personalment, era un any complicat, on volia fer un pas endavant, on el món dels cotxes no és gens fàcil, trobar un cotxe competitiu, i la veritat que molt contenta.
En bàsquet, en el món de la cistella, la Lliga Leport, el Força Lleida busca el cinquè triomf com a local en la visita del Guipúscoa. A partir de les 9 de la nit, avui els de la capital del Segrià reben el conjunt basc, que només ha guanyat un partit menys que l'equip català. I encara en bàsquet, el partit de la jornada a la Lliga Femenina 2 entre el Boet Mataró i el Viladecans es veurà demà a les televisions locals i en streaming a Xala. Serà a partir de les 6 de la tarda a l'Enjoc Televisió. El Boet Mataró, cinquè classificat, i l'Unilever Viladecans, segon. Des de Mataró Ràdio informa Júlia Montfort.
La Lliga té un alt nivell d'exigència i l'àmplia presència d'equips catalans afavoreix que l'equip hagi de portar el màxim cada setmana. En parla el tècnic Enric Cervera.
Els equips catalans són molt top, són equips que sempre et competeixen molt bé, que saben molt bé com jugar-te, a més aquí tothom es coneix i per tant doncs, sempre ajuda una miqueta, però realment sí, el nivell català és dels més grans d'Espanya.
El cert és que la línia regular de l'equip d'Enric Cervera l'ha trobat jugant com a local. Després de 4 jornades disputades a Valldemia, les taronges no han perdut cap partit. A Mataró, davant el Viladecans i en directe per les televisions locals, volen recuperar les sensacions. Ho explica Paula Curto, precisament un ex del Viladecans.
Sí, l'important és guanyar sempre, però que a casa ser forta i quan ve la gent i tot, és un plus de, ostres, al camp de Boet no ha guanyat ningú.
El club reconeix que està mirant el mercat per veure si troba un reforç per suplir la baixa per lesió d'Eva González i Tijana Dukic per motius personals, però de moment no s'ha concretat res.
Gràcies, Júlia Montfort. Des de Mataró Ràdio, des de la capital del Maresme, les del Baix Llobregat opten el lideratge i les del Maresme volen assolir un triomf per seguir a la part alta. A més, hi haurà connexions amb els partits de la Lliga EVA, el Club Bàsquet Tarragona Esparreguera, Sol Gironès Bisbal Bàsquet Quart i Barça B Sant Feliuenc. En hoquei sobre patins, Espanyol i Xum Massanet es veuen avui les cares, partit de la setena jornada del grup sud de l'hoquei Lliga Plata. Els gironins, en cas de triomf contra el conjunt blanc i blau, se situarien provisionalment com a líders de grup al maig, a partir de les 9 de la nit, a la Sagrera. I un apunt més, en tenis de taula, la Sisa Borges Vall s'enfronta hores d'ara al Múrcia, partit de la Superdivisió Masculina de tenis de taula. Demà, a la Superdivisió Femenina, partidàs Tramuntana Figueres, Reus Ganxets Miró.
Moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Abel Font a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana i bon pont pels qui el tinguin. Gràcies, adeu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Entre les noves arribades a la cartellera destaca Suru, una original aproximació als conflictes de parella. L'emperadriu rebel rescata el personatge de Sissi, aquí una dona que no accepta el paper que se li imposa, i Ralph Fiennes protagonitza el thriller El menú.
I obrim el finestral a la façana sud.
Tampoc hi ha pressa per això.
Jo vull tenir l'acabada abans del parc.
Ja sou aquí.
Haurem de canviar les figues.
No, les podem restaurar.
Que teniu algú que us faci la lleva de suc? L'any amb 6 setmanes ho podia fer la feina i us podia pagar uns 20.000 euros.
Els protagonistes de Suru són l'Helena i l'Ivan. A punt de ser pares, decideixen construir una nova vida per a ells i per al seu futur fill a una casa envoltada d'alzines sureres. Però una vegada es trobin instal·lats a la seva nova llar, descobriran que tenen punts de vista oposats sobre com viure a la Terra i aquestes diferències posaran en perill el seu futur com a parell.
És molt fàcil ser un idealista apassionat quan la gent s'encarrega de les coses que tu no et vols ocupar.
Em fa molta por quan fa això.
L'emperadriu rebel és l'Isabel d'Àustria, Sissi, que fa 40 anys. Dona de l'emperador Francesc Josep I, no té dret a expressar-se i s'ha de mantenir jove i maca per sempre en el seu paper institucional. Per satisfer les expectatives, segueix un règim estricte de dejú, exercicis, perruqueria i mesura diària de la seva cintura. Asfixiada per aquestes convencions, l'Isabel es revela cada vegada més contra ell.
Quins plans tens per Sarajevo? Em fa l'efecte que la situació allà no s'ha acabat.
¿Cabremos todos ahí?
Seguro, 12 clientes en total.
¿Y así ganan algo?
1.250 por cabeza.
¿Qué comeremos, un Rolex?
Uno de sus clásicos.
L'actor Ralph Fiennes és un peculiar chef a El Menú. Està al capdavant d'un restaurant que ofereix una experiència culinària única a un dels destins més exclusius del món. Aquí hi arriba una parella jove que es trobarà que el cuiner ha preparat un ingredient secret que provocarà un resultat sorprenent.
Largo de mi puto camino.
Para esto han pagado.
Tranquila.
Moriremos esta noche. Sí.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Caral Pedemonte. Menys retencions en aquesta primera fase de l'operació sortida del pont de la Constitució i la Puríssima, que durant l'any passat o el 2019 el pic de retencions s'han produït pels vols de les 3 amb cues de fins a 70 quilòmetres. En qualsevol cas, anem a veure quin és l'estat ara mateix de les carreteres. Servei Català de Trànsit. Bona tarda, Sílvia del Almo.
Bona tarda des del Servei en Català de Trànsit. En aquests moments a l'àrea metropolitana la situació va millorant. Les rondes tenen alguns punts de lentitud, especialment en sentit Trinitat, però no parlem de més de 2-3 quilòmetres. Pel que fa a altres punts amb retencions, en aquesta tarda de divendres, operació sortida de la primera fase del pont de la Constitució i la Puríssima, mencionar la B30, que encara presenta 2-3 quilòmetres de lentitud, on també hi ha encara 2,5 quilòmetres per arribar al nus de la Trinitat. Amb tot, hi ha diverses incidències. Ara mateix ens acaben de comunicar que hi ha una carretera local a Girona que està tallada, la G664, a les Cruïlles de Monells i Sant Sadurní de l'Heu, i per tant cal anar amb molta precaució. També ens comunica una avaria a la C15, a la Pobla